Males notícies. Dones iranianes s'han tallat els cabells i han cremat els seus hijabs, els seus vels, per protestar contra l'assassinat de Mahsa Amini, la noia de 22 anys que, després de ser detinguda i maltractada per, segons diuen, la policia de la moral, per portar mal posat el vel, ha iniciat tota una revolució al país. Mala notícia, em preguntaran? Doncs sí, perquè mentrestant jo em pregunto per què nassos, en ple segle XXI, encara estem així. Bones notícies, però, malgrat tot, la mascareta podria, i dic podria, desaparèixer del transport públic els propers dies. Així n'ha fet esment la portaveu del govern, Patrícia Plaja, qui ja ha assegurat que el conseller de Salut fa setmanes que ho està intentant pactar amb el govern espanyol i passar d'obligació a recomanació. Bona notícia per què? Doncs perquè evidencia dues coses. La primera, que segurament la Covid ja va de baixa i les onades poden ser molt menors. I la segona, que com ja han avisat molts epidemiòlegs, la mascareta o es porta o no es porta, però les coses a mitges, com tota la vida, són inútils. Ah, per cert, bona notícia. És dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció i guió d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, també al guió i producció d'aquest programa, Maria José Mendoza i Mercè Mondelo a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau del contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, amono José.
La caravana, amb Joan Trips.
Gairebé 2 minuts que passen de les 3, s'ha fet llarg això avui. Andreu González, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hora de saber què tindrem al llarg d'aquestes 3 hores de programa.
Vinga, som-hi, que avui és dimarts i això significa que és dia de crims, o gairebé. A partir de 3:15, nou capítol a mans de la nostra criminòloga de capçalera, Rosa Vinyes, que avui, atenció, ens parlarà d'un dels assassins en sèrie més sàdics de la història, l'anomenat caníbal de Milwaukee.
Ui.
Déu-n'hi-do.
Mama mia, va.
I més coses, va. A partir de les 4 parlarem d'un tema que últimament està en boca de tothom, el doblatge en català. Perquè, clar, en un moment on aquest sector està d'enhorabona per l'estrena del Senyor dels Anells, els Anells del Poder, hem convidat a pujar a la caravana dues persones que de català i de doblant saben una estona. Us avanço una cosa. Una d'elles ha estat l'encarregada de doblar a la famosa Galadriel a la sèrie.
Galadriel?
Galadriel.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, quin nivell. I el viatge no acaba aquí, A les 5 ens volem fer una pregunta que segur que més d'un dels nostres oients ha fet algun
segur
cop,
que,
eh?
Qui?
Algun dels nostres oients s'ha fet algun cop.
Ara.
De quina manera ens hem de preparar quan estem a punt de tenir el nostre primer fill? Deixo la pregunta oberta, val? I podeu anar pensant. Perquè en aquests minuts el que també farem serà una petita parada per recollir aquí, a les nostres tietes, que ens conduiran a un destí on la paella valenciana n'és la gran protagonista.
Ai, les tietes a Ràdio Estel, que bé que ens ho passarem, ja veuràs. Ja veuràs. 3 minuts que passen de les 3. Una sintonia sense nom per una secció sense nom. A Andreu González...
Ha quedat molt bé, això, eh?
Sí, mira, veus? Ho deixarem gravat pel proper dia. Aquí estalquegem avui.
A veure, avui estalquegem a l'Estel Tort una noia que ho penja tot.
Que... Aviam.
Dit així. He intentat fer un rodolí, però no m'ha sortit bé.
Penja tot a les xarxes socials,
Exactament.
Val.
Per què dic això? Perquè té 1.698 publicacions al seu Instagram, però hi ha uns denominadors comuns. Li agradi menjar,
sí.
I menjar bé, que és punto positivo.
Home, aquí no, també t'ho dic.
És una cuinetes,
oh,
que ja em podria fer el dinar i els pa, però bé. Ja li pots demanar si vols, eh?
Mira, clar, sí.
I està enamoradíssima del seu gat. També enamorada, també ho està, eh? Però més del seu gat que de la seva parella, em sembla.
Estarà contenta també a les xarxes socials amb aquells vídeos de gatets que t'empillen,
Exacte, és que això és t'anar bé a comentar.
Sí?
Hi ha hagut un moment en el seu Instagram que dic, estàs al perfil de l'Estel Tort? O estàs al perfil d'aquells que pengen fotografies de gatets, vídeos gatets supermacos i graciosos. Llavors, però no, estàs al perfil de l'Estel Tort, perquè després t'apareixia una foto d'ella doblant, fent d'actriu de doblatge.
Molt bé, Andreu.
Però, d'altra banda, es nota per les fotografies que penja que li encanta la seva feina,
sí.
Que és actuar, cantar, també el doblatge... En definitiva, és un artista de cap a peus. Del principi del seu fit al final del seu fit. Això sí, massa publicacions. M'he tornat bastant boig.
Sí?
Ja semblava Xavier Trias que publiqui tres fotografies que... del mateix acte.
Avui vaig a publicar una fotografia, no?
Que és Xavier Trias.
No? Exacte, ha vingut aquí a la ràdio un momentet, eh?
Sí, sí, sí.
Però bé, m'ha sorprès, també, t'he de dir, que actués amb el gran Arnau Tordera a l'obra de teatre Arnau Tordera i les dones.
Ah, sí?
Per tant, un altre punt positiu.
Bona aquesta.
Ja en té dos, vale? Però t'he de dir que li resto un punt, perquè jo, que sóc aprensiu,
sí,
l'Estel va penjar una foto,
sí,
l'11 de juliol de 2015, que jo diria, elimina-la.
Quina?
Vale. És una fotografia en què hi apareixen les seves cames, val, plenes de morats.
Però
aquells morats...
Ai, pobra.
Però no t'imagines tu, quan et dic les cames plenes de morats, on t'imagines el morat? El genoll.
Clar.
Sí,
o davant la tíbia.
Sí.
A la cuixa. Bé, no? La cuixa sí, al costadet.
Sí, allà però... on piques a vegades.
Exacte.
Amb la porta. O...
Però és que ella no els tenia allà. Els tenia els quàdriceps, o sigui, a la part de davant.
Ai.
I a més, en tenia un a cada cama.
Però explica com s'ha fet això, no?
Sí, explica efectivament que s'ho va fer durant l'obra Rent.
Home, gran musical.
Sí, i explica. Donar-ho tot té un preu. Prometo que no em peguin. Gràcies.
Pobre. És graciosa, també.
Pobre.
Sí, sí, bastant. Però jo em pregunto, com te'ls fas, aquests morats?
Doncs ja ho he explicat, fent Rent, no?
Vaja, però com
fent
ho fas?
Musical.
Com ho fas?
Oh, perquè van molt amunt i avall. No l'has vist, Rent, oi?
No l'he vist, la veritat.
Mira-la, i ho
sabràs. Ja n'hi baixen per una barana.
Tenim veredicte o no?
Sí. Com que tenia dos punts positius, li n'he restat un per aquesta foto, és positiu el veredicte final i, per tant, acceptem que ha passat el filtre de l'Andreu.
El teu.
El meu
propi
filtre.
Val. Anem a les cosetes de l'Andreu. Comencem pel toc.
Sí, a veure, jo t'he de dir que no passo mai per sota les escales.
Ui, ets supersticiós.
Sí, o sigui, és una superstició, sí. Què passa? Que jo inconscientment ja no hi passo per sota les escales. I si hi passo, sempre creuo els dits. I ho faig de manera inconscient. Moltes vegades em pregunten, per què fas això? I jo penso, doncs és veritat. No ho sé. És una mania que tinc.
Les lògiques de l'Andreu, també,
exacte,
direm aquesta secció.
Sí, sí, sí.
Què et fa feliç?
A veure, em fa feliç quan plou i, atenció a això, puc estar a casa amb la manteta i el Netflix. Que plogui quan estigui treballant no m'agrada, no em fa feliç.
Bueno.
Em posa trist.
Què dies?
A veure, ahir anava cap a fer unes cervesetes.
Ja estem amb les anècdotes, de nou.
Exactament, anècdota de l'Andreu.
Vinga.
I anava amb la Nina Agustí.
Veuràs
al metro.
Sí.
I efectivament estàvem pujant les escales del metro i jo, sense voler, vaig tocar la bossa d'una persona i aquesta persona em va mirar amb mala cara i va girar la bossa.
Ah, aviam, sí.
Sí, però sisplau, odio la gent que desconfia tant en el primer moment.
Després
home,
et passa
tenim
el
motius
que passa
per desconfiar, eh?
Després et passa el que
sí,
et passa.
Sí, és veritat. Potser després em roben a mi. També tens raó. Toco fusta i espero que no em passi.
Teníem un propòsit a aconseguir. Quin era?
Bé, era anar a dormir d'hora i no enganxar-me cap sèrie.
És veritat.
Ho hem fet o no?
Ho hem fet perquè vaig mirar El Foraster.
Sí, home.
Però no el vaig acabar.
Bon programa.
Sí, no el vaig acabar. Vaig anar a dormir. Les 11 i poc estava dormint.
Tot
així que
baldat,
propòsit...
Molt
sí.
Bé, Andreu.
Clar, propòsit aconseguit. I el propòsit d'avui, la Núria estarà molt contenta, perquè és tirar els meus fulls de la meva secció a la paperera.
Home.
Perquè sí, sempre me'ls ha de tirar ella.
Ai, pobra.
Com si fos la seva mare.
Fins i tot sí, això s'han de fer.
Sí. Bé, és que no hi penso.
Ai,
llavors...
Ai, Andreu.
He d'estirar el braç massa.
Estàs a 2 minuts de complir el teu propòsit. Eh?
Exacte.
Què en farem, de tu?
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I sembla que siguem a vegades la Coral Simfònica del Pollastre, però no. Som gent normal que fa ràdio i que volem que us ho passeu bé una tarda com aquesta de dimarts 20 de setembre a la caravana. I és per això que Núria Ros, com sempre, ens porta la cara B de l'actualitat.
Doncs avui us explico. En aquesta cara B de l'actualitat us començo parlant de les festes de la Mercè, però per ser més exactes, de les postres dedicades a aquesta festa major. No sé si n'heu sentit a parlar, si teniu alguna idea
no.
De què us estic parlant.
No,
val,
no
doncs us tiro una pregunta, val?
Va.
Quin seria per vosaltres el postre que millor definiria la Mercè 2022? Va.
Això és molt complicat, Núria.
Bueno, a veure, la ciutat convidada és Roma.
No? Ah, bona, el tiramisú.
Joan diu tiramisú, Nina.
Sí.
Ha de ser així.
És a dir, és el postre d'aquest 2022,
exacte,
eh?
Sí.
No, sí, el tiramisú.
Quin és el postre típic de Roma?
Ha de ser ràpida, la resposta, nois.
Vale, jo també sumo amb el Joan.
Val, doncs no us heu apropat gaire, val?
Perfecte.
En aquest cas ha estat el Gremi de Pastisseria de Barcelona qui ha elaborat un pastís, val?
Sí.
És a dir, és un pastís per endolcir aquesta festivitat que rep el nom Les Postres de la Mercè. Molt original, no és? Però, bueno. I què té com a ingredients principals? Doncs les figues.
Oh,
a mi m'encanten,
sí?
Tan boníssimes
molt
les figues.
Fan.
I és època
formatge,
ara mateix. Ai, Andreu, quina cara poses, no t'agraden?
Gens.
Bueno, no. Les ametlles també, que a mi ja no m'agraden tant, però bueno, acceptable. I la mel. Aquests tres són els tres ingredients principals del pastís. Us fa bona pinta o
sí.
Què penseu?
Sí, compro.
Us puc donar més detalls, si voleu, sobre el pastís. D'acord amb el Gremi, Les Postres de la Mercè, és a dir, aquest pastís s'elabora amb una base de massa sabler, que és aquesta massa de galet de pa de pessic,
molt bona.
Coberta de crema d'ametlles, un cremós de mel, ametlles laminades i figues fresques. Jo crec que pot estar
molt
bo.
Sí, tant, tant. Em proposo a l'equip de la caravana... José Matosas inclòs, xarxes inclòs, provar aquest pastís.
Val.
Ho farem.
I a tot això també cal dir, Joan, que el Gremi de Pastissers asseguren que elaborar un pastís com aquest, que està elaborat amb productes de temporada i de proximitat, doncs és un gran triomf per ells, perquè d'aquesta manera doncs els barcelonins i barcelonines l'esperaran any rere any amb moltes ganes, perquè només podran trobar-lo durant un temps limitat, en aquest cas el temps de les figues. Per tant, avui podem dir que les festes de la Mercè no només són activitats culturals i concerts, sinó que també tenen el seu propi pastís, i nosaltres ens n'alegrem molt.
Més coses.
Ara canviem radicalment de tema, vale? Avui també us vull parlar de l'estratègia, si se'n pot dir estratègia, que ha utilitzat una empresa xinesa de la Xina per vigilar els seus treballadors i treballadores quan van al lavabo, és a dir, quan van a fer les seves necessitats.
No es crec.
Atenció, però si encara no he dit res.
Espera't que ho expliqui.
Atenció, perquè l'empresa en qüestió ha instal·lat càmeres en cadascun dels lavabos del local.
Com? Dins el lavabo?
Veus com anava malament?
Sí, anava malament.
Per què? Doncs per poder vigilar el que us deia, què fan i quanta estona estan els seus treballadors i treballadores en aquella zona, és a dir, al lavabo. I clar, doncs què ha passat? El que era evident que passaria, que les fotografies capturades per aquestes càmeres han estat publicades a les xarxes socials del país, on ràpidament doncs s'han fet virals i han aixecat una forta polseguera. És evident. I moltíssima indignació dels usuaris que consideren que és una clara violació dels drets i de les llibertats dels treballadors.
Absolutament.
Clar. I a tot això, l'empresa protagonista, que és una empresa tecnològica de la que desconeixem el nom, ja ha emès un comunicat on sí que admet les fotografies filtrades a les xarxes socials, és a dir, admet la culpa, però també assegura que el seu únic propòsit era vigilar que no es fumés als lavabos i no s'abusés dels telèfons mòbils. Mira,
detector de veritat.
És que...
Exacte, detector
de
fum.
Saps? I el mòbil, doncs, mira, és inevitable que l'utilitzin.
I escolta'm, la notícia musical del dia, que avui m'agrada molt.
Doncs avui la notícia musical ens la porta Joaquín Sabina.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Jo és que en sóc un gran fan, de Sabina.
Us explico què ha passat amb Sabina, doncs, perquè estaràs content, eh? Ara sí, ja és oficial. L'artista espanyol ha anunciat que traurà un nou disc produït per Leiva, no sé si el coneixeu, molt bon cantant.
Sí, home, sí.
I que farà també una nova gira a partir del febrer per Amèrica i Espanya. Així doncs, Sabina, que porta allunyat dels escenaris des del 2020, recordem, degut a una caiguda que va patir el Wizzing de Madrid, sembla ser que està en més forma que mai i que en res i menys ens tornarà a eclipsar tots des de dalt dels escenaris.
Gràcies, Núria, fins ara.
A tu, Joan.
Doncs nosaltres acabem aquest bloc de la cara B de la caravana i ho fem amb ell, amb el flaco de Úbeda, Joaquín Sabina.
I a tu pueblo el azar otra vez. El verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas
contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
Dos minuts i mig que passen d'un quart de quatre de la tarda i ja anem cap a la pregunta del dia. Ho fem, com sempre, amb Nina Agustí, que ha tornat a sortir al carrer a molestar els vianants. Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Què els hi ha... Jo bé, i tu?
Sí, jo bé, una mica plena. Acabo de dinar abans i no hauria d'haver fet. Hauria d'haver fet cas a la Núria, que des d'aquí li envio una abraçada.
Què els has preguntat avui a la gent del carrer, va?
Avui he demanat a la gent que em corregeixin 6 barbarismes.
Home, això està de moda a les xarxes socials, ara, eh?
Ara t'ho explicaré.
Ah,
i per què?
T'estic despenllant la secció.
Sí, m'estàs destrossant el discurs.
Tira.
Ahir vam parlar de barbarismes, i en moltes ocasions a mi mateixa em costa no dir-ne cap, sobretot el bueno i el vale.
Oh, com em molesta,
que
això.
Que ja sí que odies molt.
El val.
He de dir bé, doncs, i val, no? A més, avui parlarem sobre el doblatge en català, com bé ens ha dit la Núria abans, al començar el programa. I m'he dit a mi mateixa, el català està en crisi, cal parlar-lo més i millor. I és per aquest motiu que avui he decidit posar a prova a la gent del carrer.
Com ho has fet?
Els 6 barbarismes són, t'explico. El primer, caldo.
Amu, eh? Caldo.
Sí, després us explicaré la solució, eh?
Sí.
O sigui, com es corregeix. Primer, caldo. Segon, flequillo.
Home.
Tela, eh?
Tela.
Flequillo. Raro.
Sí.
Acantilat.
Uf.
Xiringuito.
Home.
Que aquesta està maldita.
Sí.
Senyores i senyors. I aconteixement.
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 L'aconteixement de l'any.
Sí, podria haver agafat alguns com bocadill i coses així.
Uf.
Hauria estat més dolorós.
Sí.
De moment no us diré això, la resposta, val? Escoltarem primer el que diu la gent del carrer i escoltem a veure què ens han respost. Val, la primera és caldo.
Brou.
Caldo.
Temps. Suquet o brou.
Raro.
Uau, diferent, però busco un sinònim.
Estrany.
Flequillo.
Ui, està molt difícil.
Serrell.
No. Peluquero és?
No, flequillo. No. Flequillo és el flequillo.
Sí, però va por ahí, no sé.
Serrell.
Xiringuito.
Bar petito. Uau, ni idea.
Aquesta ja és difícil,
sí,
eh?
Sí, exactament.
Aconteixement.
Esdeveniment. Ostres, tampoc ho sé.
I acantilat?
Acantilat és incorrecte, segur. Però tampoc ho sé, sincerament. Aquestes són complicades.
Descasador. És una fórmula de pagès. Sí. És quan es passava, per exemple, quan anaves amb un penya-segat,
sí,
i es deia, vés allà al descasador, sí, i el descasador era això per descasar-te.
Ah, vale.
El descasador seria una paraula que es queda en desús, perquè són literàries.
Sí.
Però està bé, penya-segat també està bé.
Boníssim! Què? Descasador.
Descasador.
M'ha agradat molt, això.
Ha estat brutal, la veritat. Doncs... Ha estat molt difícil, eh?
Sí.
Us he de dir que ha estat molt difícil avui.
La prova com l'has posat, eh?
Hauré de posar-ho més fàcil quan ho tornem a repetir, si és que ho tornem a repetir mai, eh? Si us agrada, jo ho torno a fer. Però no cal que ens escandalitzem,
sí,
si parlem malament, doncs, una miqueta, però deixant a part el 25%,
sí,
val? Perquè no ens posarem en política, cal dir que he preguntat a moltes persones i moltes no parlaven català o durant la seva escolarització estava prohibit estudiar el català.
Clar. S'ha d'entendre això.
I moltes altres situacions, eh? Però després he trobat en Pau i la IA.
IA.
D'acord? IA, sí. Uh-huh. I s'han animat a competir entre ells.
La primera paraula és caldo.
Brou.
Molt bé.
Brou. Un punt pel Pau. Tinc a la IA i el Pau. De moment el Pau va guanyant. Flequillo.
Serrell.
Un a un. Raro.
Estrany.
O rar. Chiringuito.
Vingueta.
Molt bé. Borde.
Sec.
Aconteixement.
Esdeveniment.
El Pau s'avança. I l'última, acantilat.
Vinga, segat.
Pau, deixa respirar la IA, també, eh?
Sí, anava molt ràpid, eh?
Pobre.
Ha estat... Ha guanyat en Pau, eh? La IA no parava de moure la mà com qui dibuixa un penya-segat per intentar dir la paraula d'una vegada per totes.
Ho fem molt, això, eh? Sí.
Però el Pau s'avançava, com sempre. A ells els he afegit la paraula borde, que en català correcte seria esquerp o rondinaire,
uh-huh,
o sec, com diu ell. No sé si és totalment correcte, ara ho preguntarem. Com ho has vist, Joan?
Jo, perfecte.
Sí? Vols que et posi a prova, tu?
Sisplau.
Vinga, va. Com diries correctament? Calderilla.
Calderilla. Ara m'ho has posat difícil, eh?
Sí.
Calderilla, que són aquelles monedes que tenim a la butxaca.
Pensa, eh? No em diguis cap barbaritat.
Així, no. Així de... Xavalla.
Molt bé.
Veus que bé?
Molt bé, Joan. M'has sorprès a mi, tu, eh?
Exacte.
Mare meva.
Ningú podria dir que estava escrit al guió.
Va, però centrem-nos, que cal verificar les respostes dels participants, eh? Caldo, en català correcte, és brou.
Sí.
Flequillo, que ningú em digui flequillo, perquè si no el deixaré parlant tota la vida.
Flequill.
És serrell.
Algú t'ha dit... com era allò? Algú t'ha dit perruquer.
Perruquer?
Sí.
Sí. Pobre,
m'ha fet molta gràcia.
Perdut ja, aquell home. Raro és rar.
Sí.
D'acord? Sense la O o la U final.
Sí.
Acantilat, penya-segat o precipici.
O descasador.
De fet, hi ha gent que li diu cingle, però això ja és més diferent. Xiringuito, guingueta, barracó o quiosquet.
Sí.
No bar petitó.
Xiringuito. Xiringuito, ens referim allò a la platja, eh? Els,
sí,
bars petits de la platja.
Els bars de la platja.
Sí.
Aconteixement, esdeveniment. D'acord? Sí. Correcte. Totes aquestes ens les han dit bé, algunes.
Sí.
Per tant, no ha estat tan nefast com podria haver estat, eh? De fet, les futures generacions creen contingut en català i això és un petit raig de llum en la foscor. Com tu deies, a TikTok, la xarxa social, hi ha molts joves fent reptes com aquest, com entre ells,
està,
no?
Molt bé.
Un enregistra el vídeo, videu, i l'altre pregunta.
M'agraden aquests reptes.
Sí, oi que sí? Doncs està molt bé això que es faci viral. Ara sí, ja podem donar pas a la persona, al nostre expert d'avui, Amadeu Pons, filòleg i professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Bona tarda, Amadeu, i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda i felicitats pel programa, com se sol dir.
Gràcies, Amadeu. En primer lloc, ens agradaria preguntar per què hem acabat creant aquests barbarismes.
Jo diria, si em permeteu, abans de començar...
Sí.
...que prefereixo que la gent digui barbarismes en català...
Sí.
...però que parli en català.
Val.
És a dir, que hi ha gent perfeccionista o detallista o amb poc esperit que... com que té por de no parlar correctament, prefereix parlar en castellà.
Uh-huh.
I jo prefereixo sentir parlar en català, encara que no sigui correcte,
sí,
més que no sentir parlar en català.
Allò que qui té boca sap qui s'equivoca, eh, Amadeu?
Digues.
Dic, allò que qui té boca s'equivoca. Per tant, que millor parlar-lo i equivocar-se que no parlar-lo per por, eh?
Exactament. Em preguntaves que per què en diem de barbarismes?
Sí, correcte.
És una qüestió... fàcilment explicable, perquè en aquest país on som hi ha dues llengües en contacte, com a mínim, o almenys una llengua molt important, el castellà, que és present per tot arreu, a la majoria de televisions i de mitjans de comunicació,
sí,
i a una bona part, si no la majoria de la gent que la té com a llengua primera o pròpia, que està en contacte. Vull dir que vas a un lloc, escoltes la ràdio, la televisió, vas al cinema i sents el castellà continuadament. Aleshores, és impossible que una llengua no contamini, entre cometes, l'altra. I d'aquí venen l'aparició dels barbarismes en les llengües. És aquesta la situació.
I també estàvem parlant entre nosaltres doncs, que, de fet, la paraula barbarisme ja és molt curiosa. D'on ve aquesta paraula?
Jo crec que barbarisme té una etimologia, diguem, onomatopeica. Els parlants d'una llengua, per referir-se a una altra llengua que no entenen... però no estic parlant d'ara, estic parlant de segles i milers d'anys enrere...
Sí.
Doncs la deien imitant o fent veure que imitaven aquests sons estranys que no entenien, dient bar. D'aquí ve la paraula berber,
sí.
I altres, que no és més que la lexicalització d'una onomatopeia, és a dir, la fixació com a paraula normal, entre cometes, d'una expressió que no respon més que una imitació dels sons que un creu entendre. No sé si m'he explicat.
Oh, i tant, que s'ha explicat perfectament.
Barbarisme, doncs, seria, explicant-ho des d'aquest punt de vista etimològic, una paraula dita en una llengua estranya. Això és el significat etimològic. El significat més real, més ortodox, un barbarisme, és una paraula que fem servir en una llengua que no és pròpia de la llengua en qüestió, sinó que prové d'una altra llengua.
I què ens recomana per evitar caure en aquestes incorreccions?
Bé, això és complicat i, sobretot, mereix bona voluntat i bona actitud. Doncs podríem dir coses típiques com llegir,
sí,
en català, escoltar programes de ràdio i televisió...
Uh-huh.
Però ara se m'acut que hi ha alguns llibres específics que ajuden a no perdre paraules genuïnes del català i que no està mal. Jo fa poc n'he llegit un que recomanaria, si em permeteu.
Sí.
És un llibre que es diu Salvem els mots, de Jordi Badia, publicat per Rosa dels Vents, i cada capítol, per dir-ho així, hi ha un exemple d'una paraula genuïna catalana que no se sent tant a dir, és a dir, que ha caigut una mica en el desús. I mira, d'aquesta forma ho pots anar fent. Per altra banda, se m'acudeix ara que estic parlant que hi ha algun recurs en línia per internet gratuït, de franc, com per exemple un servei, una pàgina web que es diu Rodamots. A Rodamots, si t'hi apuntes, t'envien cada dia una paraula catalana. Una paraula més o menys curiosa, interessant, rebuscada o no. I doncs és un altre mecanisme, doncs mira, per tenir present paraules i anar-les recordant. I ara que estem parlant d'això d'internet, està molt de moda aquest joc que es diu paraulògic.
Oh, i tant.
I el paraulògic serveix també per descobrir paraules i per esforçar-se una mica d'això. En definitiva, si algú vol evitar els barbarismes, si no està segur d'una paraula, si és correcta o no, pot utilitzar també serveis de franca i a internet, com per exemple Optimot.
Sí.
És un servei gratuït que doncs dona consells lingüístics, lèxics, ortogràfics, i doncs penso que amb aquests recursos pot ajudar una mica a evitar l'ús dels barbarismes.
Amadeu, per últim, sí que m'agradaria preguntar-te, ja que ets aquesta tarda amb nosaltres a la caravana, vistes les respostes que ens donava la gent, però sobretot vist la primera resposta que ens donaves, que era que la gent, encara que el parli malament, sisplau, que el parli, creus que el català està en perill?
Creus que el català està en perill? És una bona pregunta. És una pregunta que no té una resposta clara. La resposta és segons, depèn, potser, qui sap, vés a saber. Hi ha autors que s'han dedicat a especular sobre el tema, com Enric Gomà i Pau Vidal, que no són... L'Enric Gomà, diria jo, amb la meva opinió, no és gaire catastrofista, i potser el Pau Vidal ho és més. Però, bueno, això són... He dit bueno, anoteu. Això són... opinions que no són fonamentades. Està en perill en català? Doncs mira, jo què sé, això són percepcions. Per parlar en propietat hauríem de partir de dades sociolingüístiques. Es fa regularment una enquesta sobre el català, sobre el nivell de coneixement, d'ús, en l'escriptura, en l'oralitat. I les dades, que no són opinions, les dades demostren que el català va a menys. I, per tant, jo crec que si volem que el català un dia, no parlo de demà, ni de 10 anys, ni de 100 anys, si volem que el català un dia no desaparegui, haurem de fer alguna cosa, no? Per començar, no deixar-lo de parlar a ningú, per l'aspecte que tingui, per la fesomia que fa. Si veiem una persona desconeguda, nosaltres hi parlem en la nostra llengua. Si la persona ens diu, perdone, no l'entiendo en català, aleshores, pues, naturalment, parlarem en la seva llengua, si la sabem, no? Però d'entrada, per què negar la nostra, el nostre dret a usar la nostra llengua? Ja, després, si no és possible la comunicació, ja canviarem, naturalment.
Filòleg i professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, senyor Amadeu Pons, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a la Caravana aquesta tarda. Que vagi molt bé, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu-siau.
Un minut que passa de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem de crims o gairebé.
Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Tres minuts que passen de 3:45 i, com sempre, com cada dimarts, nosaltres que contem amb la doctora Rosa Vinyes, ella és psicòloga i criminòloga, que ens porta aquests casos de crims o gairebé, alguns casos que s'han comès, d'altres que, afortunadament, es van poder parar a temps. Doctora Rosa Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin cas ens portes avui?
Pues mira, us portaré el cas del caníbal de Milwaukee, que es diu Jeffrey Dahmer.
No però... sona bé només pel nom, eh? Ja no sona bé pel nom.
No, ja no sona bé pel nom, no, certament.
Anem a introduir-nos en el cas i primer hem de conèixer qui és aquest caníbal de Milwaukee.
Aquest caníbal de Milwaukee és un dels famosos assassins serials que van matar gent durant l'època del 78 al 91 als Estats Units.
Ara coneixem qui és l'assassí. I parlaves d'assassins en sèrie. Què són els assassins en sèrie?
Mira, els assassins en sèrie són aquells que maten a múltiples víctimes, a numeroses víctimes, però que generalment ho fan en més d'un esdeveniment per separat. És a dir, entre víctima i víctima hi ha un període el que es diu cooling off. El cooling off és com un lapse de temps. És a dir, poden matar una víctima, passar uns anys, matar una altra.
Val, això ho fan perquè no deixar rastre, diguem-ne, d'alguna manera?
No necessàriament. O sigui, quan a les entrevistes que s'han fet amb aquest tipus d'assassins, que n'hi han mitjançant a l'FBI o els treballs que han fet el doctor Schlesinger de la John Jay College of Criminal Justice, generalment et donen diferents explicacions. Algunes perquè, per exemple, és un mite que no poden deixar de matar. Alguns, senzillament, troben unes altres avingudes més saludables que no es mata la gent. Uns altres perquè no... poden no sentir la necessitat de matar durant un període de temps fins que la tornen a sentir i llavors cometen l'acte. I hi ha uns altres que poden haver tingut alguns problemes a la vida que els impedeixen tornar a matar. Per exemple, si un assassí es quedés paraplègic o en cadira de rodes, seria bastant més difícil que pogués tornar a matar, per exemple. O sigui que hi ha múltiples motius, en depens del cas.
Entenc que en tots els casos, però, com que assassinen una vegada rere l'altra fins que la policia els aconsegueix atrapar, el que segur que no tenen és certa empatia cap a la víctima.
No, generalment no. Generalment, els casos que hem vist, per exemple, el cas del caníbal de Milwaukee, no és una persona que tingués les mateixes reaccions al patiment humà que podria tenir la resta de les persones o la immensa majoria de la resta de les persones.
Nosaltres avui ens referim a Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Quan entrem en el seu cas, ben bé què és el que va passar?
Pues mira, principalment, perquè és un cas molt llarg, va ser una persona que va matar 17 homes joves i alguns adolescents entre el 1978 i el 91.
17, eh?
Sí, un total de 17, que sàpiguem.
Que se sàpiga encara dia avui,
Sí, generalment, quan es troba aquests assassins en sèries, és molt difícil realment a vegades saber el número de víctimes, perquè generalment no acostumen a ser les persones més honestes. Llavors poden intentar amagar el nombre total de víctimes que tenen o poden intentar exagerar-lo per fer-se, bueno, per donar notorietat i posar-se com la gent dolenta que volen ser a vegades.
Això li anava a preguntar, doctora, no se'n van a glòria. Doncs bé, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, eh?
Exacte.
Val. Quin és el primer assassinat?
El primer assassinat que va cometre el va cometre als 18 anys, al 1978. I ho va fer quasi d'una forma... Ell va dir que no era... En les entrevistes que va fer amb el Robert Ressler i amb el Patrick Kennedy, que van ser dos investigadors policials que el van entrevistar, el que, segons l'evidència escrita que tenim d'aquests casos o que van deixar aquests policies, va ser que ell va dir que poc menys que s'ho va trobar fet, que va ser producte de l'oportunitat. Quan, en realitat, el que sabem és que aquesta persona ja tenia unes fantasies violentes de matar des de feia temps, ja fantasejava en trobar algun autoestopista que pogués portar a la seva casa i tenir actes sexuals, i això és exactament el que va passar al seu primer assassinat. Es va trobar un autoestopista o algun home que trobava atractiu, que estava a la carretera, el va convidar a casa seva, intentar mantenir relacions sexuals, però aquestes no van ser satisfactòries. I llavors el que va passar és que aquesta persona es volia marxar. Segons l'evidència que tenim, el caníbal de Milwaukee no volia que aquesta persona es marxés, i llavors el que va fer és donar-li un cop al cap, el va estrangular, i després de matar-lo el va fer trossos, literalment.
Déu-n'hi-do. Clar, quan vostè ens explica tot això, doctora Vinyes, el primer que em ve al cap és preguntar-li, com a psicòloga, a part de criminòloga, perversió o malaltia mental?
Mira, no podem parlar d'una cosa i d'una altra, és a dir, i el problema que tenim és amb les definicions que utilitzem de perversió i de malaltia mental, amb les dues, de fet. Perversió com a tal, generalment, als contextes clíniques no ho utilitzem, perquè és un mot que té moltes connotacions, algunes negatives. Algunes inclús s'havien arribat a utilitzar, especialment en aquella època, amb gent de col·lectius LGBTQ. I res més lluny de la veritat avui dia ja no està permès. Llavors, el que sí podem dir és que si aquesta persona tenia un tipus de sexualitat que nosaltres generalment qualifiquem com patològica, que era a base de infligir patiment als altres, d'obtenir completament el control, de drogar-los fins que es trobessin inconscients o matar-los per obtenir la gratificació sexual. I això està lligat amb unes característiques de personalitat molt concretes. I aquí és on entraria la patologia mental. Ara, què volem dir per patologia mental? Realment era algú que no sabia el que feia? No sembla ser en aquest cas, per tota l'evidència que tenim i les conclusions que es van arribar.
La doctora ara ens explicava aquest primer cas, quan Jeffrey Dahmer tenia aquests 18 anys, el 1978, deia s'han comès que se sàpiguen, 16 morts més, 16 assassinats més. No sé si a mesura que s'anaven incrementant aquests assassinats creix també, d'alguna manera, la sofisticació en la forma de fer aquests assassinats.
No sé si bé dir-te la sofisticació, però sí que arriba a un modus operandi molt concret, especialment en aquest cas. És particularment notable com el procés pel qual, d'alguna manera, enganya les víctimes perquè vagin amb ells, els droga o els el tripen al cervell, els estrangula, obté gratificació sexual amb els cossos, després bàsicament els desmembra, obté gratificació sexual amb aquest acte i guarda uns trofeus per rememorar l'acte i obtenir gratificació sexual, això és molt notable en aquest cas. Ara, sofisticació, sí, en el sentit que cada cop sap més com desmembrar els cossos o com desfer-se, però a la vegada es torna molt descuidat. Llavors, hi ha aquestes dues bandes. Cada cop ho sap fer o té una rutina o un modus operandi que el va seguint, però, per l'altra banda, també hi ha aquest impuls i aquesta necessitat de matar que es torna més forta, que fa el que es faci molt descuidat i no sofisticat.
De seguida li pregunto per què matava i, sobretot, com matava, però, clar, quan parlem de Jeffrey Dahmer, estem parlant tota l'estona del caníbal de Milwaukee. Per què caníbal?
Caníbal era perquè, a partir de la setena víctima, més o menys, va començar a mossegar i a ingerir parts o carn de les seves víctimes. Per això li van anomenar el caníbal de Milwaukee. Però realment li podien haver anomenat el caníbal, el necrofiliac, en anglès.
Per què matava Jeffrey Dahmer?
Mira, hi ha molts motius pels quals maten els assassins en sèries i cadascú té la seva motivació. En el cas del Jeffrey Dahmer, la motivació era clarament sexual, segons el que deia ell. És a dir, nosaltres, els éssers humans, tenim unes tendències de sexualitat i de les relacions afectives que generalment s'estableix cap al final de la infància i l'adolescència i s'estableix de forma ferma, per dir-ho d'alguna manera. Amb el Jeffrey Dahmer es va realment establir d'una forma que és molt patològica, és a dir, des de la infància d'alguna forma disfrutava desmembrant animals que trobava i això l'excitava. Quan va arribar a l'adolescència i a la pubertat i a l'inici de la sexualitat, aquests actes es van començar a incorporar les seves fantasies sexuals. I les seves fantasies sexuals no només era desmembrar, però obtenir el control complet d'un altre ésser. I això ho va començar a traslladar a tenir el control d'una altra persona. I això es va com començar el període de fantasia i que després aquesta fantasia va ser el que va portar-li a fer els crims de la manera que els feia.
Insisteixo en això, doctora, per entendre, més que res, ara quan entrava a l'estudi la doctora, sempre li acabo dient el mateix, és interessantíssim intentar saber el per què, com és possible que una persona pugui arribar a cometre crims tan atrossos com aquests. Jeffrey Dahmer, d'alguna manera, es veia impossibilitat per parar els seus impulsos? Estem parlant d'això?
No realment. És a dir, no hi havia res que l'impedís matar. L'únic que, d'alguna forma, ja havia seleccionat un modus de vida que li permetia fer això. O sigui, els actes eren completament voluntaris i per trobar la gratificació sexual. De fet, els antecedents del Jeffrey Dahmer o els anys que no va matar, perquè hi havia períodes entre el 78 i el 86 que no va matar, es va veure que mirava de trobar unes altres avingudes. Per exemple, anava a les saunes, on hi havia unes altres persones del col·lectiu LGBT, i mirava de tenir sexe. Com el sexe amb una parella conscient no els satisfeia, els va intentar drogar, però no els matava. Què passa? Les persones de les saunes van queixar i el van fer fora. I llavors allò va començar llavors a anar als bars LGBT i als centres comercials on trobava prostituts homes que podia agafar a casa seva, i a partir d'allà és quan es van incrementar el nombre de les morts. Però no hi havia res que l'impedís no matar.
Per tant, hi ha un punt en què s'incrementa el nombre d'aquests assassinats, eh?
Correcte.
Hi ha un punt d'inflexió.
Correcte. Va matar 4 persones, una al 78, una al 86, una altra al 89, 4 al 1990 i llavors 8 al 1991. Clarament és un període d'escalada de nombres a mida que passa el temps fins que el van arrestar.
Com matava Jeffrey Dahmer?
Pues matava de la següent forma, i és pràcticament és una progressió de les seves fantasies infantils, de com va matar la primera víctima i de com s'apropava a la gent a la sauna. És a dir, quan el van fer fora de les saunes, va començar a freqüentar els bars gais i demanar serveis de prostituts al carrer. Llavors, el que feia és prometia a aquestes persones, els del bar, o passar una bona estona amb ells a casa seva, o els prostituts anar a casa seva i els hi prometia entre 50 o 100 dòlars per treure'ls unes fotos que a ell li agradava. Llavors, quan anava a casa, llavors els hi treia les fotos, primer, quan estaven vius, els oferia una beguda. Aquesta beguda estava drogada. Amb aquesta beguda els deixava inconscients i llavors els estrangulava manualment i això el gratificava. Llavors tenia actes sexuals amb una parella completament obedient i podia tenir complet control amb aquest acte més de necrofília.
Que bàsicament el que volia era això, el control.
El control, el poder i el control complet sobre una altra persona. De fet, aquesta idea va evolucionar tant que el que va intentar és no matar-los tan ràpidament i el que feia és els trepanava el cervell, els injectava àcid, perquè ell volia crear com aquesta parella zombi que no tingués cap voluntat, però amb la qual ell aconseguís el complet poder i control. O sigui que en aquest sentit sí que és molt consistent per què ho feia.
Avui estem parlant amb la doctora Rosa Vinya, psicòloga i criminòloga. Ens acompanya cada dimarts en aquest Crims o gairebé i estem tractant aquest cas de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, fins a 17 assassinats en sèrie. Però anem a l'arrest, doctora. Com s'aconsegueix saber qui és Jeffrey Dahmer i per què fa el que fa?
Mira, com s'aconsegueix és quan has parlat abans de la sofisticació, del que no és una cosa sofisticada. Amb el temps, el que va passar amb el Jeffrey Dahmer és que, com deia ell, estava consumit. A més, quan el Jeffrey Dahmer, un detall que no ha donat, és que era alcohòlic i estava sota els efectes de l'alcohol generalment tot el dia. Havia tingut problemes des de l'adolescència per beure massa. Llavors, quan el van arrestar, sempre és en el context d'estar molt begut, és a dir, va fer el que feia sempre, va anar a un centre comercial, es va apropar a un jove que estava en un grup i li va dir, vine a casa meva a veure una pel·lícula, ens ho passarem bé. Uh-huh. El noi va acceptar, va anar a casa seva i de sobte es va veure que el Jeffrey agafava una cervesa, però a ell li oferien una altra beguda bastant més forta amb una mena de sabor com molt estrany. Uh-huh. Llavors, no només això, sinó que el seu apartament feia una olor horrible. Clar. S'havia encaixat moltes vegades i aquesta olor era...
Si anava col·leccionant...
Exacte, de les restes humanes, uh-huh, de tot el que hi havia allà. Llavors, el que va passar és va intentar que aquest noi es tragués la samarreta, se la va treure, llavors li va ficar una esposa a la mà i el volia immobilitzar i aquest noi no es va deixar.
Val.
Llavors van veure una pel·lícula, després el va portar a una habitació, li va treure un ganivet, i llavors el noi es va espantar i va aprofitar que estava despistat i borratxo, li va fer un cop de puny a la cara i va fugir de l'apartament.
Mm. Avui està molt bé que tractem aquest cas, i ho dic perquè a aquesta secció volíem que es digués així, Crims o gairebé, i és evident que en aquesta secció i en aquest episodi, en el cas de Jeffrey Dahmer, hi ha de tot, hi ha crims... hi ha gairebé crims, que és el que ens estava explicant en aquest últim cas la doctora, i és per això que van atrapar el famós caníbal de Milwaukee. Doctora, deixi'm preguntar-li com, i expliqui fins on pugui, que és evident que hi ha coses que no es poden explicar. Mm-hmm. Com la policia aconsegueix saber que un assassí és un assassí en sèrie? És a dir, com relaciona des del primer cas fins a l'últim?
Això és complicat. En el cas del Jeffrey Dahmer va ser molt fàcil. Quan aquest noi es va escapar, va cridar la policia va fer un registre de casa seva, no només va trobar restes humanes, va trobar les fotos de les víctimes que guardava i els carnets de conduir. Llavors, així sí que vam poder fer lligar els casos. Què passa quan no tens aquestes evidències, que és el que estem parlant? Realment és molt difícil. Realment, encara, a dia d'avui, l'evidència científica no està aconseguint trobar una manera de lligar casos que sigui 100% fiable.
Perquè, pel simple fet que un cas s'assembli a un altre, no vol dir que l'assassí sigui el mateix.
No, no vol dir. I, de fet, inclús si tens casos com aquests que s'assemblen molt, la Schlesinger té, de fet, una de les majors investigacions. La Schlesinger va ser mentor meu a la John Jay College, per clarificar, i ell té un conveni de col·laboració entre la John Jay College i la Behavioral Science Unit de l'FBI. Va ser així com vaig començar a investigar i per això vaig poder publicar amb casos de l'FBI. I ell va fer una investigació amb casos d'assassins serials i el que va trobar és que en el 80% dels casos d'aquests assassins hi havia un dels assassinats que no hi havia cap manera que es podessin lligar als altres. I això era perquè l'assassí experimentava. Llavors, inclús quan tens algú que té un modus operandi com aquest cas, que sigui molt semblant, en molts d'aquests casos d'aquests assassins, hi haurà almenys un cas que no el podràs lligar.
Clar. Estem parlant de que l'any 1991 Jeffrey Dahmer s'aconsegueix arrestar i posteriorment hi ha un judici que és llarg i que és mediàtic.
Molt, molt llarg, molt mediàtic. De fet, es poden trobar, o almenys fa uns anys es podien trobar les gravacions d'aquest judici. A mi, per exemple, m'agrada molt un dels pèrits de l'acusació, que es diu Perdits, perquè no només és un psiquiatre forense molt conegut, però també és una persona que d'alguna forma et dona un informe que és extraordinàriament clar i t'ho fa entendre molt bé. Conceptes molt difícils els explica molt fàcilment. Llavors, què va passar amb aquest judici que va ser tan llarg? Hi havia el debat de si, com hem dit abans, si el Jeffrey Dahmer realment estava malament del cap quan va fer el que va fer. I aquí es van tant la defensa com l'acusació va cridar, em sembla que 3 o 4 pèrits cada part.
Clar, entenc que és molt difícil de demostrar això.
És difícil, especialment perquè hi ha una cosa que generalment no pensem, que és el que és malaltia mental pel sistema de justícia criminal. És un concepte jurídic que, d'alguna forma, és bastant diferent al que en l'àmbit clínic entenem amb malaltia mental. Llavors, en els Estats Units, quan volen dir malaltia mental en el sentit jurídic, volen dir principalment dues coses, que és que tinguin la capacitat de racionalitzar per entendre el que han fet i que puguin diferenciar entre si el que han fet està bé o malament des d'un punt de vista social. No legal. Hi ha uns estats que poden dir només el legal, com Texas, però generalment aquest és social. Llavors, què va passar amb el Jeffrey Dahmer? Tots els pèrits van dir, sí, té una patologia mental, el que difereix és amb la naturalesa. Els de l'acusació, principalment, van dir, a part de l'alcoholisme, aquesta persona, el Jeffrey Dahmer, té el que seria un patró de personalitat patològic. És a dir, les seves capacitats cognitives o volitives, que és l'estàndard legal que tenim aquí a Espanya, per dir-ho d'alguna manera, estan preservades. O sigui, és una persona que entén el que ha fet, que pot diferenciar entre el bé i el mal, però no es relaciona i no té l'empatia que la resta de persones tenim. La seva forma de racionar-se a nivell personal i d'empatia està alterat. Però això no fa que no sàpiga o que no pogués parar de fer el que feia. Amb la defensa van dir el contrari. El que van dir és que era un tipus d'assassí on aquesta persona no sabia quina era la diferència entre la realitat i la ficció. Deien que pràcticament tenia deliris i no sabia el que estava fent en el moment dels crims.
Podem dir, doctora, que en aquest programa i en aquesta secció avui ens hem avançat a Netflix.
Sí. Certament, ho hem fet.
Sortirà un documental properament a Netflix, sobre tota aquesta qüestió.
En principi, sí, és el que està publicitat que farem. Hi han diversos documentals amb el Jeffrey Dahmer. Hem de tenir una mica de cura perquè algun d'aquests documentals o sèries que estem veient es basen en elements de realitat i de ficció. haurem de mirar aquest documental. Jo, per aquest cas, m'he documentat amb les fonts policials que el van entrevistar i tenen alguna mica d'evidència escrita del que va dir.
Analitzarem, doncs, aquest documental quan surti a Netflix i ho farem, com sempre, amb la doctora Rosa Vinyes, que ens acompanya cada dimarts a la caravana. Si cal, li volia preguntar, perquè ens deia, en aquest documental, o bé, hi ha proves documentals, vaja, de certes entrevistes a Jeffrey Dahmer. Per què una persona com Jeffrey Dahmer accepta ser entrevistada? Precisament per la vanaglòria que dèiem abans?
En aquest cas, no sé si era la vanaglòria. Per molts altres assassins en sèrie, sí. Això sí que té que veure. I, a més, el que trobaràs és que d'una entrevista amb una altra poden donar informacions inclús contradictòries o per fer-los quedar una mica millor. Per això trobem tanta diferència d'un documental amb un altre d'aquestes persones. En el cas del Jeffrey Dahmer, aquestes entrevistes estaven fetes en el context del judici. Llavors, el primer va ser el policia que el va arrestar, que va deixar el testimoni complet, que va escriure un llibre. I el segon va ser el Robert Ressler, quan estava, d'alguna forma, actuant com a assessor de la defensa en el judici del Jeffrey Dahmer. No va anar a testificar, però el va avaluar. I llavors el que volia saber és, segons ell, per què ho havia fet i com ho feia.
Jo crec que entrem en un debat, ens queden molt pocs minuts, però moltíssima gent que ens pugui estar escoltant, entrem en un debat d'aquells que es podria fer etern, i és que tots partim de la base que la presó és el que és, perquè entenem la presó com a reformatòria del caràcter d'una persona, perquè no segueixin produint crims un cop se surt de la presó. En els casos d'assassins en sèries, són reformables?
Sí, m'haguessis preguntat en el cas del Jeffrey Dahmer, t'hagués dit que no. No, perquè amb alguns d'aquests la gratificació és tan important i veuen tantes coses per no deixar de fer-ho que senzillament no ho deixen de fer. I aquest és un debat que generalment teníem quan fèiem aquests estudis d'homicidis. Llavors, és un problema real. És a dir, quan tens algú amb aquestes característiques, que el tens a la presó, que no té interès de canviar, i que d'alguna forma el que l'excita sexualment és la mort d'una altra persona, llavors les presons es troben amb una tasca molt, molt, molt difícil i es poden inclús trobar amb un altre problema, que és si compleixen condemna i els tenen i tenen que sortir fora de la presó, què fas amb aquestes persones?
Quina condemna va ser la de Jeffrey Dahmer?
La condemna va ser life sentence, és a dir, cadena perpètua, però el van matar els presos de la presó 3 anys després.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Avui hem analitzat el cas de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, aquest crims o gairebé, ho fem cada dimarts, amb la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminòloga. Per cert, tenim cas per la setmana següent?
Sí, en principi sí. En principi, volia parlar d'un altre cas dels Estats Units, també, curiosament, de l'estat de Wisconsin, no sé per què. Però és un cas que hi ha hagut un documental, és un gairebé cas, que hi ha hagut un documental que es diu, que és molt interessant, que es diu Beware of the Slenderman. I és de dos nenes de 12 anys que van intentar matar amb una companya seva de l'escola.
De 12 anys?
12 anys. I va també hi haver-hi un judici bastant preocupant, va ser molt mediàtic i va portar moltíssim debat respecte a la influència dels medis socials, la malaltia mental en joves, que ara és un tema que està molt de moda, especialment amb la pandèmia, i després sobre què fer en aquests casos i com tractar-los.
De tot plegat en parlarem, però, el proper dimarts amb la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminòloga. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies.
Nosaltres, de moment, ho deixem aquí i tornem de seguida a la caravana. Amb més temes, per cert, ens visita Estel Tort, actriu de doblatge de El Senyor dels Anells, Els Anells de Poder, i Pau López, membre de la Junta del DUP i actor de doblatge. De seguida en parlem amb ells. Va, fins ara.